L'audiovisual.
Una vegada més, amigues i amics, benvinguts al programa de bandes sonores de Catalunya Ràdio. Aquesta hora que dediquem a la música de cinema, avui en companyia de l'Enric Vidal, i seguint amb aquest projecte de les bandes sonores de grans formats. El capítol 24 el dedicarem, prepareu-vos, a una pel·lícula que no cometré la indecència de presentar-vos-la ni explicar-vos-la. Entenc que tots sabeu que és 2001, una odissea de l'espai de Stanley Kubrick, aquella superproducció del 1968 que va revolucionar la història del cinema, que es va estrenar a Washington a l'abril del 68 i a Barcelona al Florida Cinerama, perquè es va fer pensant en la seva estrena mundial en Cinerama en el si de la Setmana de Cinema en Color d'aquella època, a l'octubre del 1968, que va deixar amb una cara de babaus a tots els espectadors que no s'esperaven una experiència similar en absolut, en aquelles 2 hores 29 minuts rodades amb un negatiu de 65 mil·límetres processat a través de la Superpanavisió 70 i que a més contenia un estèreo revolucionari de 6 pistes amb una qualitat sonora incomparable fins a llavors. 3 anys i 6 setmanes de producció, més de mig any de rodatge, una postproducció interminable, Arthur C. Clarke en l'origen de la idea, Hal 9000 com a personatge central i inhumà d'aquesta història, fotografia increïble de Geoffrey Unsworth, Oscar als efectes visuals pel mateix Kubrick i els seus col·laboradors en un any que l'Acadèmia no va saber visualitzar el que representava aquesta pel·lícula, per la qual Stanley Kubrick va pensar en tornar a cridar a un vell amic amb qui havien treballat junts amb la banda sonora de la pel·lícula Spartaco del 1960. Alex North, el músic més progressista del Hollywood d'aquella època, omnipresent aquesta temporada a l'audiovisual, que va viure del 1910 al 1991, 15 vegades nominat a l'Oscar, mai el va guanyar, només li van donar l'honorífic l'any 1986, ha sortit en aquesta sèrie que estem fent amb les músiques d'Aventures en los Mares del Sur, Cleopatra, El Gran Combate, El Tormento i l'Èxtasis. Aquell any, en 1968, faria també Les Sandàlies del Pescador i La Brigada del Diablo. De lluny, la seva música era molt més interessant. Però la història és la següent. La Metro-Goldwyn-Mayer volia North, Stanley Kubrick volia North. Però Kubrick volia semblar clàssic. I li va dir North, inspira't en, així va parlar Zarathustra, de Richard Strauss pels títols de crèdit de la pel·lícula. I l'altre ho va fer, ja ho sentireu. Després li va demanar altres coses i ell va fer el que va voler, perquè era un compositor molt lliure. Va treballar tota la primera part de la pel·lícula. I Kubrick, arribat en aquest punt, li va dir no cal que segueixis perquè la segona part no hi haurà música, i l'altre se'l va creure. Després, Kubrick va fer el que va voler, és a dir, va eliminar tota la música d'Alex North i va posar els clàssics que hem sentit tantíssimes vegades. La veritat és que al final, a la primera part, pràcticament no hi havia música, i a la segona sí, tot el contrari del que li havia dit a Alex North un moment, a qui va convidar a l'estrena de la pel·lícula a Hollywood, i Alex North es va quedar de pasta de moniato quan enmig de la projecció es va adonar de que la seva música no apareixia enlloc, i es va trencar la seva amistat per sempre més. No va ser fins molts anys més tard que Jerry Goldsmith i la National Philharmonic Orchestra van enregistrar, era el 1993, la música que Alex North havia deixat escrita per la pel·lícula. I nosaltres avui, per escoltar 2001, jugarem amb les dues bandes sonores. La original d'Alex North, inèdita, i la que va posar Stanley Kubrick al final de la pel·lícula. No vull fer una competició, perquè les dues coses funcionen de meravella. Només us dono l'oportunitat de sentir-ho. I a vegades, comparant fins i tot músiques que anaven en el mateix moment de la pel·lícula. Començarem pel començament, abans de començar la pel·lícula. A la sala de projecció dels cinemes d'aquella època sonava Atmosphère de Jorge Ligeti, un fragment que interpreta la Southwest German Radio Orchestra, dirigida per Ernest Bohr. Això va ser una decisió de Kubrick. Pantalla encara a les fosques, cortines tancades, un focus de llum sobre les cortines i la sala que es concentrava per un viatge més enllà de les estrelles que ni s'imaginaven. I ara s'obren les cortines, apareix el logo de la Metro-Goldwyn-Mayer i venen els títols de crèdit llegendaris de la pel·lícula. Primer sentireu la versió d'Alex North, seguint la pauta de Kubrick, imitant Zarathustra de Richard Strauss. I després, enganxada, sentirem la versió original de The Speak, Zarathustra de Richard Strauss, amb la Wiener Philharmoniker dirigida per Herbert von Karajan. Insisteixo, no intenteu triar què us agrada més. Sorpreneu-vos amb la comparació entre les dues. Tot el primer bloc de la pel·lícula de 2001, Odissea de l'espai, té lloc la prehistòria, quan arriba el naixement, l'aparició de la intel·ligència humana. Són les escenes dels micos, si em permeteu. En allà, finalment, Kubrick no va posar música. Alex North, però, sí l'havia preparat. I sentireu dos fragments. Un, que es diu La recerca d'aliments, les escenes en què els micos intenten trobar alguna cosa que menjar enmig del desert on viuen, i la segona es titula Terrors nocturns. És l'escena de nit en què intenten dormir sota una roca sentint els crits de les alimanyes de les feres, els seus enemics, que envolten el cercle al lloc on intenten sobreviure. Quan es fa de dia, els micos veuen per primera vegada apareix en pantalla el monòlit de la pel·lícula, l'objecte immens de metall que toquen i acaronen absolutament sorpresos de la seva fredor i de la seva llisura. És el moment en què, per entendre'ns, simbolitzem l'arribada de la intel·ligència que li donarà la possibilitat a un dels micos, el líder, de descobrir com fer ús d'un os per aconseguir matar i d'aquesta manera alimentar-se. Kubrick va fer servir per l'escena de la primera aparició del monòlit el Requiem per soprano, mezzo, dos cors i orquestra de Gheorghi Ligeti, que interpreten la Bavarian Radio Orchestra dirigida per Francis Travis. I després sentireu menjar carn i després matar, l'escena on Alex North il·lustra el moment en què aquest líder dels micos descobreix que pot matar amb un fragment d'os i el llença a l'aire, provocant, definitivament, un pas de gegant en el progrés de la humanitat que du la pel·lícula cap a les escenes del futur.
Thank you. l'audiovisual.
A Catalunya Ràdio estem a punt.
Aquí ens teniu avui sentint 2001, una odissea de l'espai, combinant les dues bandes sonores. La que definitivament Kubrick va fer servir per la pel·lícula, utilitzant clàssics i adaptant-los, i la que havia fet Alex Nordy, que finalment no apareixia per enlloc. Ara, hem fet un salt temporal immens, de segles, i en aquests moments el doctor Hayward Floyd viatja de la Terra a la Lluna i fa una parada en una estació intermitja en l'espai. És el gran ballet dels... del futur, és el gran ballet de les naus de l'espai que Kubrick va completar de meravella a través del Danubi Blau de Johann Strauss, el segon. Però primer sentiu què havia preparat Alex North per a aquesta escena de la pel·lícula i després, sí, endinsem-nos en un llarg fragment del Danubi Blau en la versió de la Berlin Philharmoniker dirigida per Herbert von Karajan.
Thank you.
Com serà que per molts ja no ens imaginem un saló de Viena amb la gent ballant quan sentim aquesta música, sinó precisament el ball de les naus a l'espai a 2001, Odissea de l'espai de Kubrick. Doncs bé, mentre Heywood Floyd és dins de l'estació, a l'interior d'Orion, el que fa, entre altres coses, és telefonar a la seva filla, la que veu a través d'una pantalla. Sentireu primer la música que Alex North havia previst durant aquesta conversa. I després seguirem viatge amb ell, ja directament cap a la Lluna, cap a Clavius. I és aquelles escenes on ja no hi ha gravetat i el bolígraf vola i l'hostessa camina boca avall a través dels passadissos de la nau. En aquest viatge a la Lluna, també Alex North havia previst una música ben diferent a la insistència amb el Danubi Blau que va fer Stanley Kubrick. Bé, ara una altra escena de transport, quan Hayward Floyd es desplaça en una mena de coet autobús que vola al lloc de la Lluna on han descobert el monòlit enterrat. Kubrick fa servir Lux Eterna, un fragment d'aquesta peça de Georg Ligeti, també que és el compositor omnipresent al llarg de la versió definitiva de 2001, Odissea de l'Espai, que interpreta la Stuttgart Schola Cantorum, dirigida per Clytus Gottwald. La Discovery viatja cap a Júpiter intentant trobar l'origen dels senyals que ha rebut el monòlit a la Lluna. Durant aquest viatge, tres astronautes científics estan hibernats i els interpretats per Kirk D'Ulea i Gary Lockwood fan la vida quotidiana, avorridíssima, en certa manera, entrenaments físics, vigilància tècnica, comunicacions amb la Terra, experiments, etc., i reparacions. La vida a la Discovery la va resoldre Stanley Kubrick fent servir l'adagio de la suite per ballet de l'òpera Gaiane d'Aram Khachaturian, que interpreta l'Orquestra Filarmònica de Leningrad, dirigida per Gennady Rozdestvensky. Després sentireu l'intermig, la música que havia previst Alex North per fer sonar just abans de començar la segona part de la pel·lícula. I inclourem també un fragment del que és el viatge a Júpiter i més enllà, quan Kirk D'Ulea traspassa els límits temporals i de l'espai i de totes les dimensions conegudes per arribar a aquella habitació del segle XVIII, on tornem a sentir el Requiem per soprano, mezzo, dos cors i orquestra de Ligeti, atmosferes del mateix compositor i aventures també de Ligeti. Amb això completarem aquesta visió contrastada entre les dues versions de la banda sonora de 2001, una odissea de l'espai de Stanley Kubrick, que ha ocupat avui aquest audiovisual en la sèrie Bandes Sonores de Grans Formats.